Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 26 de febrer de 2025. Avui sí, llueix el sol, comencem amb solet de bon matí, sembla que ens acompanyarà tot el dia. Quines ganes, després de tants i tants dies de cels tapats, ennuvolats i rúfols. Per fi torna el sol, segur que sou molts els que esteu contents, com jo, i us sumeu a la felicitat immensa que suposa recuperar un dia assolellat, mediterrani, com ens agrada. Nosaltres, com cada matí, som des d'ara i fins les 12, repartits entre Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on coordinem i us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. I deixeu-me que us faci un tastet, un avançament del que anireu escoltant al llarg d'aquest matí, si seguiu amb nosaltres, que esperem que sí. D'aquí uns instants, així que acabi el sumari, ja saludem el divulgador enogastronòmic Víctor Cornejo, que ens porta de vinyes i vins. A 9:15, cita puntual amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash del dimecres. Després d'aquest primer flash, Espurnes Literàries, aquesta secció mensual de la professora i crítica literària Anna Ruiz Mestres, que avui estarà molt ben acompanyada perquè conversem al voltant del llibre Si creus que hi soc, de Cèlia Sánchez Mústic, i també comptarem amb l'il·lustrador d'aquesta obra que ha editat Pagès, el vilafranquí Joan Raven. A les 10:06, a l'actualitat, gresca i disbauxa, perquè presentem tots els actes de Carnaval a Vilafranca, un carnaval que comença, com marca la tradició, demà, Dijous Gras, i acabarà molt lluny del que marca la tradició, el divendres 7 de març amb la Rua. Us presentarem tot aquest programa que es desplega a partir de demà amb la Sílvia Sánchez i el Jan Ramírez, de la Comissió de Carnaval, i la Lídia Romeu i la Laura Ràfols, tècniques del Servei de Cultura de l'Ajuntament vilafranquí. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, ens posem al dia, sabem què passa als nostres municipis i seguim. És dimecres i això vol dir que tenim tertúlia amb la nostra gent gran. Avui hi diran la seva, la Remei Casanovas, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, tot parlant de les tradicions de Carnaval. Obrirem la tercera hora a les 11:06, tot presentant el cicle Vins i Veus, tercera edició, que comença aquest dissabte, impulsat per Vinseum, la llibreria vilafranquina La Cultural, i Penguin Random House. Tres cites, tres dissabtes consecutius, que ens faran arribar, que ens explicaran la Núria Carbó, de La Cultural, i el Jordi Ribas, de Vinseum. A 11:45, darrer flash informatiu, parada i fonda, 5 minuts per escoltar com va acabant aquest matí de dimecres i què pot passar al llarg del dia i la tarda a l'últim flash. I acabarem el dimecres amb l'agenda al detall, amb dues propostes. D'una banda, els actes de Carnaval als Monjos, que ens detallarà la regidora de Cultura, Maite López, i de l'altra, les activitats d'aquest proper mes de març a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, que ens explicarà la seva directora, la Glòria Bricoller. Així sona, a partir d'ara i fins les 12, el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 26 de febrer.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
En Víctor Cornejo, cada vegada que ens trobem, alcem la copa de vi, d'escumós i brindem per les nostres vinyes, els nostres vins i els nostres elaboradors. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui has fet una immersió en les xifres, vols fer una mica l'anàlisi de com som com a país consumidor, elaborador, què ens agrada, què fem, què no fem.
Sí, tot bé de, bueno, com sempre, jo això m'ho porto terreny personal, no? La vinculació que jo tinc amb el món del vi i, a més, amb el món dels maridatges o d'activitats que es fan a través del món del vi. El fet de que, primer, cada vegada ve més gent preguntant per que no beuen vi. Primer és l'altra, una d'aquestes.
Sí, perquè els vins sense alcohol també estan pujant.
Clar, estan pujant molt. De fet, en tenim alguns a la recàmera. Quan sempre n'hi ha algun producte sense alcohol o perquè la gent no vol consumir alcohol, no? Però després també ve gent és que no li agrada el vi. El vi, com a beguda.
Què vol dir que no t'agrada el vi?
Clar, que no t'agrada el vi, no t'agrada el vi. Saben
segur que ho has intentat.
Encara que van a alguna activitat i això, bueno, una miqueta, l'olor, no sé què, no sé quant. I clar, i et quedes com una mica com, ai, què està passant aquí, no? I a més, tradicional, maridatge, doncs això, amb formatges i vins, doncs dius, ostres, sí, hauria d'anar per aquí la cosa. Llavors he començat a indagar en xifres, números, què és el que està passant, com
home,
es reflecteix...
Home, científic vol trobar la raó, eh?
Vull mirar quines són les xifres, doncs, que avalen tot plegat, i he intentat buscar aquesta dispar, no?, xifra entre els països productors de vi i els que consumeixen. Clar, fa res et parlava sobre, des de Londres directament, no?
És veritat.
De la producció de Londres i parlàvem
vam
de les copes de vi o la gent prenent vi als bars, la gent prenent prosecco, prenent, no?, xampany, no?, per fora, a fora, no?, i dius, ostres, això m'agradaria veure-ho en un bar d'una plaça penedesenca, per exemple, sent un país, una zona productora. Anem a buscar què és el que passa aquí. Primer de tot, hi ha una dada general que és, no preocupant, però que és una cosa que ja ens l'esperàvem. La producció de vi mundial dels països productors, vale? Això en xifres del 2023, 2024 encara no s'ha actualitzat, ja ho actualitzarem en el seu moment, però ha estat la producció més baixa des del 1961. Vale? Reduint-se en un 10% en tot aquest temps.
I ho podem atribuir
estem
a la sequera?
Parlant a la sequera, estem atribuint, doncs, el que és, el que té a veure, doncs, això, canvis climàtics, però sobretot en els últims 20 anys el que és el canvi dels hàbits de consum. Que per aquí va el tema, no? Bueno, ara després ho analitzarem una miqueta més, no? Però sobretot si analitzem dades de l'estat espanyol, no?, la producció de vi i most en aquest període, no?, ha disminuït un 21%. No?
És molt.
En un any.
És molt.
Sí, en un any, eh? 21% producció de vi i most. Té a veure amb la sequera, evidentment, dels problemes, no?, també de producció, el fet de que ja no es produeixi tant a l'engròs, gran volum, encara que som dels països més productors, això ja anirem, no?, però diguéssim, de gran volum, per tant, de no buscar aquesta producció de gran volum, sinó que potser anem ja a format més petit. Això també ja en farem un especial sobre veure els formats de cellers que ara es troben més, no?, o les grans companyies de gran vins a l'engròs i després d'aquestes petites, això en quedeu pendent així com de tema.
Els xatarreros.
Els xatarreros també estan fent vida qualitat, per tant també estan anant cap a una miqueta, doncs, escurçant una miqueta tot plegat. La cosa és que també el consum global de vi també ha caigut global, parlem en xifres globals, no?, un 2,6%, no?, en la qual ens trobem dades similars, de fet, dels anys 90. ¿Vale? O sigui, en realitat semblava que anaven com en embranzida, no? I al moment d'esclat, doncs, 90 i 2000, sobretot, el que és doncs, noves tendències, no? El producte ecològic, no? I llavors el vi comença a agafar embranzida, el fet de trobar-te molts sommeliers, no? I també la professionalització també de tot el que és la transmissió del vi, tot això, la informació, no? Tota aquesta part doncs, comença doncs, a arribar gairebé a tothom i llavors hi ha com un auge de tot plegat, no? El fet d'això també, l'enologia, no? La sommelleria, el fet de que la gent comença a entendre de vins o comença doncs, una mica, també una mica a democratitzar-se tot plegat. Però veiem que comença a baixar. I llavors hi ha com una corba aquí que cau.
Què passa?
Què és el que està passant? Anirem a mirar igualment. Sobre consum per càpita, aquí estàvem parlant de global, ¿vale? De tot el que té a veure doncs, amb, la, amb el món global. No? Consum per càpita de, és una mica com estrany perquè aquí sí que trobem uns rànquings una mica especials, ja que és una cosa on m'ha sorprès tot plegat. No? Si mirem números absoluts, ¿vale? El país productor de vi que més consumeix és els Estats Units, però això tot és gran. ¿Vale? O sigui, ens distorsiona una miqueta...
Hi ha molta superfície i molts habitants.
La, ens distorsiona una miqueta tot plegat. I després vindria, doncs, en el cas aquest, no? França i Itàlia. Eh? Però si ho analitzem per càpita, canvia una miqueta això, vale? De fet, el país productor de vi que més per càpita i que més consumeix és Portugal.
Ah, sí?
És Portugal. Portugal té una tradició, de fet, 51,9 litres per càpita, dades del 2023, és el consumeix Portugal. I clar, i et quedes així com, a veure, anem a buscar aquí, hem d'indagar moltes coses,
clar,
no?
Clar, m'esperava que em diguessis Itàlia,
clar,
França.
Clar, clar, el següent és França, en 46,9, i després Itàlia, 46, vale? Que són com països productors i que consumeixen bastant vi. Fixeu-vos que és una xifra bastant alt, bastant alta, en realitat, jo crec que també... estem parlant de, o sigui, molt més que el que seria, doncs això, als Estats Units se'n queda una mica lluny, està al 12, 12 litres per càpita. Per tant, és gran país productor, o sigui, en global és així, però en realitat aniríem per aquí. Per allà es queda l'estat espanyol, amb 26,2, però estem per sota de països que no són productors i que consumeixen més. Aquesta és l'altra.
Què ens està passant?
Què ens està passant? Què ens està passant? Deixant de banda Ciutat del Vaticà, que és el que té el rècord per càpita, això tothom ho sap, és Vox Populi. De fet, he buscat la xifra, 73,8 litres per càpita, el consum més alt del món és la Ciutat del Vaticà. Però
això
ja
són moltes
perquè
misses.
Són moltes misses al dia, i el fet de que al final sigui una població molt petita, Ciutat del Vaticà, com a país, però surten en els rànquings. Luxemburg. Vale? País no productor o que té una producció molt petita de vi, 49,8 litres per càpita.
Wow.
Vale? O sigui, ja, de fet, o sigui, superant el que seria França. Això suposo que l'influència d'una banda o de l'altra, i que dius Luxemburg, no trobaries més en un país de cervesa, no? O sigui, sempre tirant cap al centre d'Europa,
sí.
No? Doncs no, són grans consumidors de vi. Suposo la proximitat dels països productors de vi, doncs allò, molt de consum de vi alemany, austríac, suís, francès, evidentment, no? Al final té un accés directe i segur que a molt bon preu, de molt bons vins del seu voltant. Jo crec que això també és la facilitat que dona tot plegat. Després estarien Suècia, Bèlgica, Dinamarca, que això ja ho sabem i que va creixent el seu consum. També són grans clients, per exemple, si parlem del Penedès, són grans clients de cava i d'escumosos de producció cap enllà. 31 litres per càpita, per exemple, Dinamarca, no? O 26 litres per càpita, que està més o menys Suècia i Bèlgica, que se situen, diguéssim, en aquesta part del nord. Vale? Països Baixos també consumeix molt, 28 litres per càpita, vale? Regne Unit, vale? 26 litres per càpita, que aquesta és l'estampa que jo vaig poder tastar o veure, no?, el novembre passat quan vaig anar a Londres, no?, el fet de que als bars la gent prenia vi.
Però
o sigui, és
no,
allò,
no han deixat de banda la cervesa, no?
Clar, no,
ni
clar.
Ni la Guinness,
no, rebrenda
que
no. Que
ha tingut trencament d'estoc fa 4 dies.
Sí, a més a més, no?, clar, això, a més el comerç global, en el cas de Guinness, no?, és una cosa que és espectacular també, i en el cas global i el qual tens com a referència de cervesa negra, no? Però, de fet, fixa't, si estem parlant que abans us he dit la xifra d'Espanya, Espanya de 26,2, vale? I Regne Unit 26,6, 2003, i en realitat consumeixen més el Regne Unit que Espanya, no? Clar, a on anem? No? Quina és aquesta, quines són les causes, eh? Jo crec que aquí hi ha hagut aquí el predomini de la cervesa. Vale? Aquí entra la cervesa. No?
Amb molta força.
A més, amb molta força.
Molt de màrqueting.
A més, no, aquestes lager, aquesta el Pilsen, no? Cerveses fàcils, aquestes cerveses industrialitzades també, no? Molta industrialització de la cervesa, i el fet de que sigui una cosa doncs, molt més fàcil. I associada, de fet, a gairebé un refresc. Allò que abans el vi doncs, formava part del fet de fer-te la copeta de vi...
De la dieta mediterrània,
no? Que anés amb el menjar...
Era saludable, cardiovascular...
I tot plegat, no? És el que al final que tenia a veure. El fet que també va associat a una altra graduació, vale? I després que va associat doncs, al final a dir, ostres, jo amb dos copetes no me les puc prendre, vale? Perquè si no em puja el cap. No?
I les campanyes que hi ha hagut en contra aquesta, des de la sanitat pública.
Des de sanitat, no? Que sempre es van contrarrestant. Eh? Sí, això sí. També és un tirar i afloja, com diuen en castellà. No? De vegades allò, no, sí, vinga, la copeta va bé per la cardiovascular, no va bé perquè és alcohol.
Els
no?
polifenols sí, ai, ara no tant,
ara no,
ai, si ets
no
dona
tant.
Menys.
Ara no, ostres, l'ampolla de vi, al final una ampolla de vi, una ampolla de... No. I llavors és allò, és un tira de ronça que al final separant d'unes polítiques que al final no acaben ajudant. I al final, quan t'acaben arribant tanta informació de llocs diferents, al final dius, ei, una cerveseta, vale, que surt ràpid i el que el got és més barat. O considerem que el got és
clar,
més barat.
Clar, pensant en el factor econòmic.
Clar,
també és important.
Clar, el factor econòmic. Dius, ostres, ja, una canya, un euro i mig. Sí, sí, però també pots trobar copes de vi a un euro i mig a menys llocs. Un vi que possiblement no t'acabi d'agradar. Aquesta és l'altra, no?
Aquí a Vilafranca estic pensant que costaria, però suposo que hi ha un nivell.
Sí, un pes econòmic. Hi ha un pes, evidentment, econòmic, vale? En el qual doncs, no s'acaba de buscar, no? I al final té a veure també amb tot. Noves generacions, d'acord? Els joves buscant graduació més baixa, vale? L'altra és que el món cerveser, les empreses cerveseres s'han col·locat molt des del punt de vista de màrqueting, vale? Ja ho han buscat de seguida.
S'han aliat amb l'esport i són uns cracs del màrqueting.
A l'esport, anant a... Jo sempre dic, els Oscars els patrocina Moët Chandon. D'acord? I aquí els Gaudí o els Goya surt Estrella d'Amont. Ara no, Goya és Rioja, que bé, d'acord, ok, no? O sigui,
almenys
anem,
és vi.
Almenys és vi, no? Rioja, no? I a més fan una bona campanya, però s'han hagut de posar les piles ràpidament a fer promoció i dins d'això, però si no, abans no queia. O acabava patrocinant Moët Chandon, també.
Saps que ja els Gaudí des de fa un parell d'anys? Kombucha.
Kombucha, bueno, també és una cosa...
A part l'alcohol, evidentment,
Però així anem, doncs així, a productes sense alcohol, més saludables, no? Més naturals, sense cometes, no? Al final també el kombucha està fermentat, no? O sigui, al final té un altre tipus de control, no? Després l'altre tenia a veure amb l'economia, es percep, és el que dèiem, el vi es percep més car, I jo crec que aquí també fa falta una mica d'estratègia o fins i tot d'una mica de didàctica que potser no pot ser tan, no ha de ser tan car, no? O que hi ha uns vins que poden agradar i que poden ser de primera entrada que no siguin tan cars. I després l'altre, doncs això, al final també es busca la salut, no? També tot el tema que té a veure, doncs això, també entre els joves o les persones que estan en edat de consumir o que poden consumir més, no? 20, 30 anys, 30, 40... A sortir a córrer, runner,
tota
gimnàs...
Tota la corrent healthy. Sí,
healthy,
sí,
escolten sí. Només una copeta al cap de setmana i prefereix unes cerveses, gastant menys, té menys graduació i ja n'hi ha prou, no? Aquí entraria, és una altra cosa que també l'altre dia l'analitzàvem amb uns amics, no? El tema de cervesa sense alcohol. Al final està també agafant...
També agafa aquest
segment. Un lloc, un segment, no? En el qual aquestes cerveses torrades sense alcohol, no? Que a més totes han de tenir la seva perquè tenen més gust i això, serveix com el refresc i al final es queda dins de l'àmbit del consum de cervesa. Al final es queda per aquí, no? El tema també que té a veure doncs, amb l'esnobisme, relacionat amb
l'esnobisme.
L'esnobisme relacionat del vi, no? Aquest és l'altre...
Però pensar que ja havia caigut aquest
doncs
esnobisme.
No. Encara. I encara es veu fins i tot des de les persones que ens dediquem a fer aquest tipus de divulgació amb el tema d'aquest comentari típic de... Clar, a mi si em dius que té gust això, que jo no trobo res, el vi és vi, el vi tal qual, no? I llavors un intenta sempre suavitzar. Això és una de les coses que també, des del món de la sommelleria, de tot el conjunt s'ha d'aprendre, no? De dir, ostres, siguem una mica més pròxims, relaxem-nos, perquè hi ha molta gent que fins i tot ho rebutja i, a més, em fa mofa, Em fa mofa i ho fa fins i tot com un estàndard de dir ei, no, això és snob, això és car, això no, a mi em serveix l'altre vi, que aquest és el que conec, aquest és el que reconec i això és el que entenc jo, no? I llavors això al final es queda com una mica com així, com deslluït. Igualment també jo crec que hi ha d'haver una quimà del que són les polítiques públiques de promoció també, I no quedar-se només amb la part estat, sinó també confiar les DOs, confiar dins de les mateixes DOs, no? De totes les comunitats productores, no? Que puguin entrar, doncs això, amb aquests segments de màrqueting, en aquests segments de donar publicitat i no relacionar-ho no únicament a la festivitat, sinó amb el que és el dia a dia, no? O sigui, també una miqueta, doncs, entrar per aquí. I sí, també hi ha productes com ara vi desalcoholitzat, que també hi ha propostes, no?, de vi desalcoholitzat. Hi ha tot el tema de totes aquestes fermentats alternatives, natius, no? O fins i tot hi ha cellers que estan començant a fer vins amb baixa graduació. Vale? Ja no s'estan anant cap amunt, això ho vam comentar en el seu moment, dels vins una miqueta més àcids, no? Amb una acidesa més marcada, la gent també s'està acostumant, es poden prendre com a refrescs, el món dels vins naturals, en el qual doncs també, sempre entra el vi natural per aquí, no?
Sempre apareix.
No? En el qual al final acaben sortint vins, doncs allò, 9, 10 graus, 11 graus, no? Que no se'ns en va cap als 12, 13 o 14, que tenim doncs el costum de prendre o que tenim relacionat al vi, no? Jo crec que aquí tot hi ha un món i aquelles persones doncs, que estan allà, ai no, perquè és molt massa alcohol, o mira, ai, és que això és molt car. Jo crec que hi ha un producte, si indaguem i busquem, hi ha el producte ideal perquè això, perquè la copeta de vi no falti cada dia.
Doncs que així sigui. Brindem per això. Víctor Cornejo, moltíssimes gràcies.
Vinga,
que vagi
gràcies,
bé. Adéu-siau.
All of my girls looking good and they got their own money. Pop your shit, this and my girls from the sponsor, they got their own funding. Knock your shit, run through your city, that motorcade. Soon as I enter, they close the gate. Presidential through your residential, bitch, it's nothing. Say fuck your rules as I move them right. Walk in a room and I set the fire. Get a pay, get a last you long. Whole team, they gassing on us. You sit too far, I don't want them charged. So even ask me who's in charge.
Amb Geni i aquest extra L, ens encaminem a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després seguim amb les espurnes literàries.
Hit a reason with them. Misbehave, mispush my pen. I can't tame my passion for him. Can't keep up what happened to them.
Lapping them in. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. Sweat heart, wet t-shirt, extra.
extra large, ain't scared of the dirt. Hit that jackpot, now I'm riding round. Foreign cars, top down, staring at the stars.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. La vaga de bus interurbà del Garraf afectarà el Baix Penedès. Els treballadors de Cintó i Bus, del grup Plana, han convocat una jornada de vaga el 3 de març a la majoria de línies de bus interurbà del Garraf. El sindicat UGT, al capdavant del comitè d'empresa, denuncia que l'empresa acumula diversos incompliments laborals i de seguretat que afecten tant els treballadors com els usuaris. L'aturada afectarà, per exemple, les diferents línies que uneixen Vilanova, Sant Pere de Ribes, Cunit o Sitges amb Barcelona. També repercutirà el servei entre Vilanova i el Vendrell, o el que uneix els hospitals del Garraf amb el de Vilafranca, i també, amb aquesta vaga del 3 de març, els treballadors el que volen, entre d'altres, és millores al manteniment dels autobusos i més protecció en riscos laborals. Junts Vilafranca ha demanat en roda de premsa el cessament de la regidora d'Educació, Gemma Romeu, a qui acusen de mentir sobre el possible tancament d'una línia D3 a l'escola Dolors Piera. Segons el portaveu del grup, Aureli Ruiz, Gemma Romeu ha fet veure que el tancament és cosa de la Generalitat i que l'Ajuntament no en sabia res quan la decisió va ser acordada per ella mateixa i la pròpia Generalitat el passat mes de desembre. Com a prova han mostrat als mitjans de comunicació l'acte d'una reunió de la taula de planificació de l'oferta educativa a Vilafranca de l'11 de desembre, on, segons Junts, mostra com van acordar la reducció d'un grup d'una escola pública, passant d'una oferta d'11 grups a 10. L'acte apuntava que aquesta reducció afectaria l'escola Dolors Piera o la Mas i Parera i, per tant, segons la regidora de Junts i exregidora d'Educació, Txell Montserrat, Gemma Romeu sabia perfectament que el tancament estava previst i, de fet, ho va acordar ella amb el govern de la Generalitat, així que menteix quan diu que se'n va assabentar per la premsa perquè feia 2 mesos que n'era coneixedora, comenta. Des de Junts, a més, critiquen les formes del govern vilafranquí, ja que asseguren que el que s'hauria de fer és prendre la decisió quan es conegui la demanda real de les famílies. Segons Aureli Ruiz, un cop es disposin d'aquestes dades, caldria prioritzar la reducció de ràtio allà on sigui possible, sempre garantint que cap família es quedi fora de la seva primera opció. Cal ajustar l'oferta a la demanda, no al revés, conclou. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha actualitzat el seu cartipàs al mandat actual amb una redistribució de les regidories. Aquesta reestructuració inclou la incorporació de Lorena Pérez com a nova regidora amb substitució d'Alba Raventós. L'equip de govern d'Impulsem Sant Quintí, liderat per l'alcalde Bernat Catassús, continua amb 5 regidors i ajusta les responsabilitats de cadascun. Lorena Pérez assumirà les àrees d'educació i extraescolars, infància i joventut, igualtat, turisme i la Soleia. Pérez, amb formació en l'àmbit educatiu, és una persona activa en el teixit associatiu local, especialment en els àmbits cultural, esportiu i festiu. Amb aquesta incorporació també s'han redistribuït les regidories. L'alcalde, Bernat Catassús, afegeix a les seves funcions les d'economia i empresa, seguretat i serveis socials i salut. Mireia Renom es farà càrrec de cultura i festes, organització interna, comerç, comunicació, transparència i participació ciutadana. Jordi Poc assumirà esports, equipaments, brigada municipal i benestar animal, mentre que Toni Luesma gestionarà gent gran, medi ambient i barris. Oberta la convocatòria per sol·licitar a l'Ajuntament d'Olèrdola la cessió de compostadors domèstics. Amb el propòsit de potenciar i fomentar un ús més racional dels residus domèstics, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola del passat 10 de febrer va aprovar les bases que regulen una nova convocatòria per cedir compostadors domèstics. En la convocatòria d'aquest 2025 es preveuen cedir fins a 19 compostadors i les sol·licituds es poden presentar fins al 7 d'abril. Els beneficiaris i beneficiàries obtindran la cessió d'un compostador domèstic per domicili, un cubell marró de 10 litres per a aquells participants que el necessiten, un manual amb explicacions bàsiques, assessorament i formació necessaris per part del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf pel seu bon ús, amb el compromís de fer un correcte manteniment i dedicació del material pel fi proposat. Per l'autocompostatge casolà es permet una bonificació del 15% de la quota establerta en la taxa d'escombraries.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45. Aquest matí comptem de nou amb la professora i crítica literària Anna Ruiz Mestres, així que tindrem la nostra petita dosi mensual d'espurnes literàries. Quina il·lusió. Anna, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Obrim amb una efemèride. Què ens recordes avui?
Avui us recordo que fa 75 anys que va morir George Orwell i que no es deia així, sinó que era un pseudònim, es deia Eric Arthur Blair. I era un periodista polèmic, com us podeu imaginar, i un gran escriptor, un home compromès amb la societat del seu moment, totalment oposat al totalitarisme. Potser la nostra societat ara també s'hi trobaria còmoda i trobaria arguments per dir què cal fer. Recordeu que ens va escriure l'homenatge a Catalunya, que va estar implicat amb els republicans d'aquí, i tots el recordeu per la revolta dels animals i 1984. Però jo, per homenatjar-lo avui, no vull parlar dels grans èxits, sinó d'una cosa que s'acaba de publicar, que es diu Per què escrit, que el Pau Dito Tubau n'ha tingut cura de l'edició i la traducció i l'editorial 1984, com no podia ser cap altre editorial, doncs ho ha publicat. I són un conjunt d'assaigs en català que són temes destacats d'àmbit polític com aquests que us he explicat, però també autobiogràfics, també l'ofici de crític literari, de llibreter, també la seva evolució com a escriptor, i veus una mica el panorama de com ell veia tot això fins que arriba la maduresa. I tancaria dient imprescindible.
Carai,
ja
imprescindible, d'acord. Imprescindible també la conversa que ens portes ara, que encetarem ara, i la recomanació literària que hi ha darrere.
Exacte. Avui parlarem amb la Cèlia Sánchez Mústic, que ja ha vingut al programa Espurnes Literàries fa temps, i parlarem del seu darrer llibre, Si creus que hi soc, amb il·lustracions del Joan Raven, que també ens acompanya.
Bon dia a tots dos, Cèlia, Joan, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Doncs us parlo, començo entrevistant una mica el Joan, però us el presento una mica, tot i que ja sé que molts el coneixeu. El Joan es diu Joan Reventós Esteller, ha estudiat Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, ha participat en nombroses exposicions a Catalunya, fora de Catalunya. És un artista que, quan es defineix ell mateix, diu que s'expressa i prou, però jo diria és una mica rebel, és una mica eclèctic, perquè de vegades ens fa una pintura dolça i tranquil·la, i de vegades trobo que és un provocador, i no li podem potser penjar l'etiqueta de l'avantguarda, però una mica sí, una mica sí. I és com a Joan Corb, doncs ofereix la seva obra per fer feina a empreses de curadors, etc., però donant, evidentment, el seu toc d'artista. També ha impulsat projectes creatius com l'enyorada Galeria Sicar o la mostra de vídeo Arts i Bidet, i en el dia a dia compagina la feina d'artista amb l'ensenyament de la pràctica del ioga, d'alimentació i de medicina naturista. Molt bon dia i benvingut, Joan.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
A veure, Joan, en el llibre hi ha un moment que escrius un mail dedicat a la Cèlia i li dius que et deixarà seduir pels seus versos, però que no vols interferir i que la vols acompanyar. Com es fa tot això, sense interferir, acompanyar?
Bueno, sí, és a partir d'una immersió molt gran que vaig fer amb els seus poemes i no voler que les il·lustracions fossin algunes imatges que acotessin tota la narrativa i expressivitat i màgia que contenen amb la seva poesia, perquè és un doll d'imatges que un pot estar generant. I si concretava, per exemple, si sortia en un poema una taula o una finestra, jo concretava una finestra, una taula, ho frenava tot això. Perquè la seva taula i la seva finestra és més que una taula i una finestra. Per tant, la meva il·lustració havia d'arribar aquí, havia d'arribar on estava també ella. I llavors el que vaig fer és, a partir de les lectures, deixar-me dur molt, agafar elements, perquè, clar, sempre s'agafen elements, però generar una narrativa també que es basés molt en la seva manera de crear, però la il·lustració també estigués generant una cosa paral·lela amb ella, que l'ajudés, no un vestit que l'estranyés, ni una pedra a la sabata, diguéssim, m'havia expressat així, sinó que fos algo que ho acompanyés, que ho enriqués, com uns oasis, com uns llocs on el lector arriba i es troba en un lloc d'un replà, de repòs i així.
Un espai de calma.
Un espai de calma.
Molt bé, Joan. I en alguns dels seus dibuixos hi ha una imatge de la lluna, que la Cèlia també és un element que fa servir en els seus poemes. Hi ha un fons negre, línies blanques i punts que a mi m'evoquen l'univers. I penso que potser hi ha una picada d'ullet a que la Cèlia, des del particular, se'n va a l'universal. Pensaves en això?
Sí, oi tant. Sí, ho endevines perfectament. La capacitat que té la Cèlia a vegades de situar una escena d'un poema, jo que sé, en una habitació d'hotel o una habitació d'una casa, hi ha un moment en què les parets ja no hi són, perquè allò va més enllà, i a nivell també narratiu dels seus propis, dels sentiments que hi evoca, també hi ha, et va portant per un camí i després de cop i volta ho gira, ho desfulla, ho desplega i se'n va cap a una altra visió. I llavors hi ha aquesta mirada també d'aquesta relació amb la lluna. Em sembla que hi havia una relació bastant també entre el que és la dona, hi havia el cosmos, hi havia... I llavors aquestes il·lustracions pretenen fer aquest desplegament, aquest escenari, que una casa que pot no tenir sostre i pots veure el cel des de dintre casa, no? I tots aquests poemes anaven inspirant-me a aquest tipus d'escenes. Són com unes escenes, sí.
I en una d'aquestes escenes, el negre torna a tenir importància, però llavors surten els blaus, els blancs, altres colors, i està ple de figures humanes. I jo penso que la poesia de la Cèlia és una mica un cant a l'humanisme i una mica aquesta idea d'humanitat que transmet ella. La relaciones a la pintura amb tanta presència de cossos humans o no?
Sí, sí. Jo crec que la poesia, que tal com jo la vaig entendre en aquell moment que també m'hi vaig fer la immersió, la figura humana, l'ésser humà, hi és molt present tota l'estona amb totes les seves emocions, i tant hi ha la col·lectivitat de l'ésser humà com també hi ha els carrers, les persones que no tenen una identitat pel que passeja, perquè no els coneix, però els veu a passar, però a partir d'allà es generen identitats dins d'un mateix. Hi ha tota aquesta mena de desplegament constant que per això ja jo vaig jugar amb figures humanes, que hi fos la persona, però al mateix temps fos a vegades com un paper, també tingués una fragilitat, també, no? No toqués de peus a terra, a vegades, i a vegades sí.
Per captar els matisos
per intentar desenvolupar en pintura una mica totes aquestes sensacions que la seva poesia em donava.
Jo crec que ho has fet molt bé, Joan. Hi ha un altre quadre que és d'aquests que quan l'espectador se'l mira, crec que impacta. Bueno, quan dic quadre vull dir diferents, dos o sí. tres imatges, i n'hi ha una que hi ha colors, vermell de sang, blau, verd, groc, blauet, que ara no sé com s'hauria de dir aquest color, si encara es pot dir blauet. Però, clar, jo com a lectora veig les imatges molt ben editades perquè estan arran de paper, no hi ha marge, això és una cosa que m'ha agradat, però com has pintat tu això? De quina manera? Amb quins materials?
Ah, bueno, jo parteixo de fer maquetes, de fer dibuixos meus, em faig maquetes, em faig imatges, després altero aquestes imatges, després torno a treballar-hi al damunt. És bastant complexa, hi ha bastantes coses. I alhora, això que parles de la composició a nivell dels fulls, que també em va ajudar el seu company, el Florenci, a l'hora d'estructurar les planes, vam pensar molt en una il·lustració que d'alguna manera a vegades sembli com una mica retallada, o que es descomposa, i que, saps? I com unes vinyetes una mica així, com que juguen també, no? No una cosa plana, punt fixa, acotada. I ell de seguida em va entendre molt bé amb això, i ho vam estar davant de l'ordinador, doncs acabant de concretar les planes com anirien de maquetació cap a l'impremta, no? I esperar que hi estiguessin d'acord també tots la resta, no?
I per tancar les preguntes, hi ha una bòveda celestials en algun moment per mi, però també hi ha la sexualitat, la unió dels amants, figures fetes amb fils... I m'ha cridat l'atenció que algunes de les figures en la relació sexual formen una creu. Molt breument, el símbol de la creu no tenia cap relació, és la sexualitat.
El símbol, quan hi ha creuaments d'aquests, són més com vides que poden travessar, vides que travessen entre elles, que viuen, conviuen i segueixen camins... O generen altres emocions i altres sensacions. Són trobaments, són cruïlles de la vida, no? Més aviat les creus són això.
Doncs moltes gràcies, Joan, i bon dia, Cèlia.
Hola, què tal?
Mira, us vaig a presentar la Cèlia. La Cèlia és barcelonina, però fa 25 anys que viu a Sitges i potser se sent sitgetana ja de soc arrel, no sé.
Sí, 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 I... ja ho pots dir. Ja.
I va començar a publicar molt jove. A l'any 1989 publicava el seu primer llibre de poesia, La cendra i el miracle, i després hi ha com una desena de llibres més fins que arribem al llibre d'avui, Si creus que hi soc. Però la Cèlia també ha fet novel·la, contes, obres de no-ficció, narració, i ha guanyat premis literaris de molt prestigi, Set Lletres i Mercè Rodoreda, en poesia el Rosa Leveroni, el Miquel de Palol, el de Crítica Serra d'Hort, el Vicent Andrés Estellers. Quina emoció poder dir que tens tot això a la teva motxilla personal, no? És una dona, la Cèlia, en formació musical, activista, cultural, amb activitats al Raval de Barcelona i amb el poeta Joan Duran, que dirigeix la Festa de la Poesia de Sitges, que tots els poetes dels països catalans volen ser el poeta de la Vila de Sitges. I avui la tenim aquí, molt benvinguda.
Doncs jo encantada de ser aquí. No vaig començar a publicar tan jove, tampoc.
Déu-n'hi-do, 30 anys.
El que sí que és veritat, que vaig començar a escriure molt jove.
això sí. També ho expliques en el llibre,
sí,
no?
Sí, sí, això sí, molt jove. I sí, bé, 30 i tant suposo que en tenia. Bueno, sí, jove.
Jove, sí. Escolta, Cèlia, el llibre és com una mena d'antologia, hi ha un període des del 1989 al 2021, però jo també penso que és una antologia biogràfica i que hi ha un treball de tria de poemes molt important. Ens ho vols explicar una mica, Rona, això?
Home, la tria és a dir, l'antologia és biogràfica per força, perquè la poesia d'alguna manera ho és. Uh-huh. No es tracta tant de que en poesia expliquis coses o es revelin fets concrets de la teva vida, sinó que la poesia neix de tot el que has viscut i de tot el que t'ha acompanyat, i són les teves eines. Llavors, d'una manera més explícita o menys explícita, però... però sí que hi és,
però
la,
hi és,
hi és, no? Hi és la teva vida. O sigui, no, per mi no tindria cap sentit, a més, que fos d'una altra manera. I és la teva vida, on també la teva vida inclou la vida dels altres, la vida de... d'aquests éssers que deia el Joan i deies tu, no? D'aquestes persones que em travessen i que realment per mi són
molt, importants.
Molt importants dels altres. Pot semblar una obvietat, però són importantíssims en la meva vida els altres éssers humans. No? Són els meus viatges, són els meus...
El teu passar per la vida.
És el meu, exactament. Aleshores, sí, clar, és, hi ha biografia. I la tria, doncs, ha sigut un patiment, perquè ja, a vegades dic que és com quan et diuen a veure, qui estimes més, el papa o la mama, no? I no pots dir a tots dos. Clar, has de fer una tria. I això representa deixar fora poemes que te'ls estimes molt, no? Però bé, llavors intervenen alguns criteris que fan que al final et decantis per
una cosa o per l'altra.
Per una cosa o per l'altra. I al capdavall, aquests poemes que no són a l'antologia continuen existint en els llibres, o sigui, no s'han mort.
Estan allà, en la teva obra.
Estan allà.
I en el teu corpus literari, no?
I tant.
Molt bé. Hi ha una altra cosa, que ara has fet servir la paraula fa un moment, dels sentits. Jo penso que els sentits s'arrapen als teus versos perquè hi són molt presents, la vista, l'oïda des dels silencis o des de l'escolta de l'altre, etc. El poema parteix dels sentits o i se'n va la ment, o ve la ment i després venen els sentits?
Si vols que et digui la veritat, no en tinc ni idea de com venen.
No passa res.
No. És més, vosaltres abans heu parlat de la meva poesia, i el Joan i tu, i dic que bé que estan dient coses de la meva... Perquè jo no sabria com parlar-ne de la meva poesia. No? A vegades dic, per això l'escric, per això escric poesia, per no haver de parlar-ne. Perquè els poemes, bàsicament, t'atrapen ells i no saps com s'ho fan.
Com ho rebrà el lector, potser, no?
Clar, és un misteri, no? Però la poesia és el gènere més imprevisible que hi ha. Per el mateix poeta, no pots preveure. Llavors, els poemes parteixen d'una imatge, poden partir d'un pensament, d'una paraula que algú ha dit, i en aquell moment tu dius, ep! Aquí hi ha un poema, i sé que aquí hi ha un poema, i no sé encara com serà, no en tinc ni idea, però detectes, és com una antena, no?, que portem posada constantment, en el meu cas, constantment, vaja. I de tant en tant tens la sort, el privilegi, que els poemes vinguin a tu, i dius, aquí hi ha un poema, i després ve tota la part de l'elaboració del poema. Elaborar-lo ja és una altra història.
Val. Hi ha una altra cosa que m'ha marcat molt i que el Joan n'ha parlat, que és l'espai. I és un espai quotidià, però és la casa, és el gat de ceràmica, són les taules, els llençols rebregats, etc. I també la finestra, que ha dit el Joan. I penso que la finestra, diu, ho donaria tot per una finestra que donés al mar. És la línia que ens separa del món interior al món exterior. I penso que hi ha moments que aquest espai, tu, com si les teves paraules fossin un pinzell, esdevé una imatge, potser un quadre, però en alguns moments és tan precisa que diria que és una fotografia. Penses que juga un rol important en la teva poètica, l'espai?
Sí, l'espai, sobretot l'espai quotidià, això que diem, no? O sigui, pot ser una cafeteria, pot ser, en la meva poesia hi ha uns quants cafès, pot ser una cafeteria, pot ser la casa, pot ser un hotel. Hi ha un dels meus llibres que pràcticament tots, transcorre entre les parets d'un hotel. Llavors és la quotidianitat el que a mi m'atrau, però perquè sé i estic convençuda que en la quotidianitat hi ha tota una sèrie de camins cap allò que heu dit, no? Cap a la universalitat. O sigui, no hi ha cosa més... Les sorpreses més grans les he trobat
En el dia a dia.
En el dia a dia.
Cèlia, et faria més preguntes, però ens agradaria que llegissis una mica. Per què no esculls un poema teu i en fem una lectura?
Molt bé. Jo, no sé, dubto, però potser, mira, finalment us llegeixo un. I abans d'això volia donar-te les gràcies, Anna, per les preguntes que li has fet al Joan, perquè és la vegada que l'he sentit parlar més allò de les il·lustracions del llibre i m'ha fet molta il·lusió de la manera com
ha anat.
Com l'has explicat, o sigui, que en fi, que gràcies. Llavors, aquest és un poema que es titula Interior de paraula. També ve d'un espai quotidià, com deien, més un cinema. Cinemes també apareixen molt en els meus poemes. Una vegada jo vaig veure una pel·lícula on hi havia en la pel·lícula sortia un nen que deia que li preguntava al seu pare què és la por. I el pare li intentava explicar, però ell no. Bueno, era un nen petit, no? I arriba un moment que no sé què passa, estaven en un circ, i el nen fa així, s'esglaia, i el pare diu, que tens por? I clar, el nen llavors es posa molt content, perquè diu, tinc por? O sigui, fa la descoberta, i pot més l'alegria de la descoberta, i és una mica el que he intentat reflectir. No ho explico més, perquè si no ja no caldrà que digui el poema. Interior de paraula. Ho vaig veure al cinema. El nen, a la pel·lícula, descobreix que té por i se n'alegra. No pas de tenir-ne, sinó d'haver après que del que sent se'n diu por. O que la paraula por que tants cops ha sentit és allò que ara el sotraga. Tinc por, tinc por! Xiscla, somrient, gairebé la por extingida per l'eufòria de la descoberta. Com aquell nen, tants cops he escoltat la paraula traïció com si per dins fos buida. M'entrava per les orelles i allà es quedava, tap de cera, sense mai arribar al fons del fons. No ha estat fins avui. Surto en una pel·lícula. L'escena és tan semblant a aquella altra. M'han traït, xisclo, i me n'alegro. No de la traïció, sinó d'haver après que del que sento se'n diu haver estat traïda, que tinc un lloc al fons del fons on rebre la traïció, resseguir-ne els contorns i després oblidar-me'n una mica més feliç que abans.
Moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí. Molts èxits per si creus que hi soc.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots tres. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.